Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria. Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, elevo a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts de les 12 del migdia, us informa Júlia Julbe. L'activista iraniana Narges Mohammadi guanya el Premi Nobel de la Pau 2023. Actualment es troba empresonada després que el règim de l'Iran l'hagi condemnada per la seva campanya precisament en defensa dels drets humans. Mohammadi ha rebut el Nobel per la seva lluita contra la repressió de les dones a l'Iran i per promoure els drets humans i la llibertat per tothom. Segons el Comitè del Nobel, la seva valenta lluita per la llibertat d'expressió i la independència li han comportat un cost personal enorme. En total, ha estat arrestada 13 vegades pel règim del Teheran i condemnada 5 vegades a la presó, un total de 31 anys i 154 assots. Més qüestions. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que la manifestació de diumenge a Barcelona contra l'amnistia no afectarà les negociacions per la investidura. Ho ha dit després que s'hagi sabut també que Sumar presentarà dimarts vinent la seva proposta d'amnistia a la capital catalana.
Crec que tenim assumit que l'amnistia és un fet i que el que cal és continuar treballant per solucions, per entesa i perquè la ciutadania de Catalunya pugui decidir el seu futur. I aquest és el nostre objectiu.
Després que Junts hagi criticat el paper del líder del PSC, Salvador Illa, en les converses, Aragonès ha defensat que en una negociació no es qüestionen els interlocutors que hi ha a l'altra banda. I encara sobre aquesta qüestió, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, considera que l'informe sobre la llei d'amnistia, que presentarà Sumar la setmana vinent, és la visió dels de Yolanda Díaz i no és una posició comuna.
El documento que esta mañana Yolanda Díaz ha anunciado que existe es un documento que refleja la posición y refleja el análisis jurídico de Sumar. Un documento sin duda respetable, pero no es la posición del Partido Socialista. Creo que nos esperan semanas intensas de negociación, semanas intensas de contactos, de conversaciones. Creo que la máxima podría ser paso corto y vista larga.
Preguntat sobre si algun representant del PSOE visitarà Carles Puigdemont a Brussel·les, Bolaños ha evitat respondre i ha insistit que mantenen discreció sobre aquestes negociacions i, per tant, els contactes amb tots els grups. I en clau municipal, el president de Trias per Barcelona, Xavier Trias, diu que no donarà suport als pressupostos si no entra el govern municipal. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel critica que Jaume Collboni no contempli aquesta opció i que aposti només per teixir ponts amb Esquerra i els Comuns.
Però vostè li ha plantejat alguna proposta? Sí, escolta'm, pues jo no li votaré els pressupostos. Sí.
Aquesta és la proposta de Dies per Barcelona?
Ja dic, escolta, jo no et votaré els pressupostos si tu no vols governar amb mi.
Per tant, el govern és el que està sobre la taula.
Clar, no, està tot sobre la taula.
Trias diu que sense entrar al govern es dedicarà a fer oposició de manera coordinada amb Esquerra i que té bones relacions amb el líder del grup municipal dels republicans, Ernest Maragall. I un apunt cultural abans dels esports, l'Escolania de Montserrat col·laborarà amb els Catarres en el nou disc, coincidint amb la celebració dels seus 10 anys de carrera. Els d'Aiguafreda, a més, han reversionat la cançó Vull estar amb tu del disc Postals del 2013 amb l'ajuda de grups com Stay Homes i Zoo, en el que posa el primer avançament d'aquest disc. L'enregistrament tindrà 11 temes i repassarà els grans èxits del conjunt amb altres artistes com Figaflaues, Lluís Llach o els Amics de les Arts. Les 12:06, els esports amb Pol Corredoira.
La Federació Catalana de Bàsquet, a més, fa uns minuts un comunicat on mostra el seu rebuig a la darrera campanya de l'UFEC. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya va celebrar el passat 20 de setembre l'acte titulat Fets, no paraules, facin el favor de pagar, l'esport reclama. En aquest acte, l'UFEC reclamava a la Secretaria General de l'Esport el pagament de les subvencions endarrerides. En total, l'entitat quantifica en 20 milions d'euros l'impagament que s'arrossega des de la temporada 2021. La Federació Catalana de Bàsquet admet en el seu comunicat que han hagut de quadrar el pressupost de l'any passat amb ingressos propis, però es desmarca de l'acte de l'UFEC i aboga pel diàleg com a solució del problema. I el seleccionador espanyol Luis de la Fuente anuncia aquesta hora la llista de convocats pels propers partits de classificació per l'Eurocopa 2024. Seran els duels contra Escòcia i Noruega dels dies 12 i 15 d'octubre. Entren a la convocatòria Fran García, Sancet i Oyarzábal. Dani Olmo i Asensio són baixa per lesió. El jove jugador del Barça, Lamine Yamal, torna a entrar als plans del seleccionador pels propers partits.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora. Tot seguit us deixem amb la caravana. Joan Trias entrevista a l'actriu i productora Macarena Gómez.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
8 minuts que passen de les 12 del migdia.
¿Qué pasa? ¿Qué es todo este alboroto?
Como le decía Guadalupe...
Ella no es la responsable. La responsable soy yo. Ella es una simple administradora en prácticas. Bueno, casi una becaria. Usted tiene que informarme a mí por tres motivos fundamentales. El primero, porque soy la responsable. El segundo, porque estoy al mando. Y el tercero y más importante, porque soy la jefa.
Bueno, me he enterado la primera vez. No hace falta que me lo repita tres.
Lo que sea. Usted me informa a mí.
Això que acabem d'escoltar és un petit tast de la nova pel·lícula de Miguel Martí, Desmadre Incluido, que, com el nom indica, és de tot menys tranquil·la. Una comèdia protagonitzada coralment pels actors Salva Reina, Jorge Clemente, Pilar Ordóñez, entre d'altres, i amb Macarena Gómez al capdavant. Desmadre Incluido ha arribat a les sales de cinema amb l'objectiu de ser la comèdia d'embolic de les comèdies d'embolic. Un clar homenatge a les situacions meravellosament absurdes que tan bones estones ens fan passar una pel·lícula per passar-ho bé, que ja va bé de tant en tant. Tot comença quan els protagonistes, tots ells, molt diferents i també amb gustos completament diferents, estan obligats a passar una nit tancats en un hotel de Béjar a Salamanca per culpa de la Covid-19. Us sona? A partir d'aquí, tot s'embolica. I avui a La Caravana tenim el plaer de saludar a una de les seves protagonistes d'aquesta nova pel·lícula, Macarena Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Macarena, ahora ya hace unos días que salió a la luz la película, Desmadre Incluido. ¿Qué recibida está teniendo? ¿Cómo
pues estás muchísimo mejor de lo que esperábamos. Estoy muy contenta. Tenemos chat de grupo entre productores, porque ¿sí? Yo aparte de actriz soy productora,
sí,
también diciendo en qué puesto va, pero ahora mismo no sabría recordarte. Hoy por la mañana lo he estado leyendo, pero no sabría decirte. Pero va muchísimo mejor de lo que creíamos.
¿Cómo definirías la película más allá de... ¿Es una película para pasar un buen rato y para reírse, que lo es?
Claro, o sea, no, es que el objetivo de una comedia no es una comedia que intente dar ningún tipo de mensaje, simplemente único objetivo hacer que te rías, ¿no? Y que te diviertas, que es que reírse es, y el humor es muy importante. Uh-huh. En las vidas de la gente. Antes lo dije con ese tono, o sea, quiero decir que cuando digo estamos extrañados, ¿sí? O sea, por el hecho de que la película haya ido bastante bien dentro de lo que cabe, porque date cuenta, es una película con muy poco dinero para la promoción, no hay, ¿sí?, ninguna plataforma detrás, ni ninguna tele grande. La hemos promocionado realmente entre una jefa de prensa maravillosa y los actores que nos hemos puesto las pilas, yendo a todo tipo de programas de televisión, uh-huh, y de radio para hablar de ella. Y entonces, teniendo en cuenta los pocos recursos económicos que hemos tenido para promocionarla, ha ido muy bien.
Ahora decías, todos los actores que os habéis puesto las pilas a la hora de promocionar la película, pero evidentemente también a la hora de hacerla. Cristina Brondo, Jorge Clemente, Nacho Guerrero, Salva Reina, Pilar Ordóñez, Manuel Tallafé, Saturnino García, Antonia San Juan... ¿Cómo ha sido trabajar con todos estos nombres? Porque vaya que nombres, ¿no?
Sí, bueno, cuando el director Miguel me llamó dos o tres semanas antes de empezar el rodaje de la peli, me dijo: Macarena, ayúdame con el casting. En el fondo, yo no te voy a mentir, al final acabas llamando a amigos o compañeros con los que ya has trabajado, uh-huh, y sabes que van a estar muy pro la película y que bueno, que entiendes que van a querer participar y no van a poner pegas, aun teniendo en cuenta que era de bajo presupuesto y todo eso. Entonces yo con Jorge Clemente había rodado hace 8 años una película, Antonia San Juan es íntima amiga mía, Nacho Guerrero también.
Antonia San Juan, que ahora está en Barcelona, en el Borrás.
Ah, pues no lo sé, porque llegué anoche a las 2 de la madrugada, llegué, entonces no me ha dado tiempo a verlo, a saber si estaba en Barna o no.
Sí, sí, ahora la tenemos cada domingo en el Borrás también, Antonia San Juan. Eso que me contabas, que la mayoría sois amigos, ¿es la clave para que se respire el buen rollo dentro del mal rollo que genera la película?
Sí, yo creo que es importante que entre todos no... Bueno, amigos, muchos de ellos no se conocían, pero luego hemos creado un grupito muy gracioso. Ten en cuenta también que la película se rodó en un hotel durante 3-4 semanas.
Wow.
En el mismo hotel donde se rodaba... Se pernoctaba,
¿sí?,
se dormía, pero ahí solo dormía el equipo técnico y producción. Y a los actores los mandamos, yo aquí me meto, como era productora, los, ¿sí?, actores fueron a otro hotel. Pero al fin y al cabo estamos todos las 24 del día prácticamente juntos. He de especificar una cosa, esto se hizo justamente nada más a acabar el confinamiento y, uh-huh, que quede clarísimo, que además yo era responsable de ello, que es hubo todas medidas de seguridad respecto al COVID.
Ahora hablamos de todo esto. Cilantro Films. ¿Qué, sí, es Cilantro Films?
Una productora que cree que... ¿Por qué se llama Cilantro? Porque me parecía muy sonoro el nombre, pero no por otra cosa. Una productora que cree, cuando un día me di cuenta que yo inconscientemente estaba produciendo cortos, uh-huh, cortometraje y videoclip para mi marido, inconscientemente. Y dije, pero... ¿Y por qué digo inconscientemente? Porque a veces había colegas que me pedían: Macarena, ¿puedes participar en este corto? Y mi participación no era solo como actriz, que no era remunerado, sino que yo veía que acababa poniendo el vestuario, la comida, el maquillaje, o sea, que iba más allá. Y dije, pues hagámoslo, o sea, voy a convertirme en una productora de verdad y aparte voy a producir aquellos proyectos que a mí me gustan, porque yo leo muchísimos guiones. Hay gente que conozco, gente desconocida, me mandan guiones, yo me los leo todos.
Buenísimo.
Porque aprendo, además, y si hay alguno que me guste, hace poco, mira, hoy en Sitges, a las 8:30 estreno, no solo voy por 30 monedas, que, sí, luego hablaremos, hoy estreno un corto que yo produje.
Olé.
A las 8:30 de terror, que es además solo hay uno. Esto es un chaval, Mick, que estudió aquí en Barna, además, que me envió un guión de zombies, me fascinó y dije, yo te lo produzco y lo rodamos en mi casa, además.
¿Cómo ha sido meterte en este mundo de la producción?
Es muy satisfactorio cuando consigues tus objetivos. O sea, a mí ser conseguidora me gusta. Quiero rodar en esta localización y la consigo. Quiero rodar con este actor, uh-huh, y lo consigo. Pero el proceso de conseguir financiación... Luego que la película salga adelante y se estrene es muy... Es doloroso.
Tu personaje en Desmadre Incluido es Guadalupe. ¿Cómo es Guadalupe?
Uy, ¿cómo es Guadalupe? uy, he hecho tantas cosas ahora que me estoy volviendo loca, como Guadalupe. Pues bueno, no sabría decirte.
Una persona con mucha ambición, pero yo creo que... Mira, te lo decía o te lo quería preguntar precisamente para ir para acá. ¿A ti te van un poco los personajes histriónicos? Un poco...
A lo mejor es que yo soy histriónica, ¿no? No lo sé, no, yo no soy histriónica. Guadalupe no es así, Guadalupe es una comedia, no tiene nada que ver con el tipo de personajes que hago. Guadalupe es una mujer que simplemente está trabajando en un hotel y considera que su jefa es una inútil.
Sí,
y no, y ella es muy enamoradiza, no hay más. No tiene ninguna doblez ni nada, pero los personajes que a mí normalmente me suelen ofrecer, no sé por qué, también creo que inconscientemente yo le doy ese punto de que siempre tienen como algún, no trauma, pero podríamos decir algún, no sé, problema psicológico, algún, no sé, tú lo explicarías quizás mejor.
Vamos para el mundo de la producción, que te preguntaba antes. A nivel de actriz, ¿te ha ofrecido mayor control en el proyecto, estar también en la producción?
Hasta cierto punto. Hay un momento que tú puedes controlar, pero después nunca puedes coartar la libertad creativa de un director. Eso es el proceso que estoy aprendiendo yo. Yo creo que lo poco que he hecho siempre le he dado demasiada libertad al director, y entonces tengo que aprender a saber cuándo decir no, hasta aquí hemos llegado. Y eso es para mí lo más duro.
Desmadre incluido, que sucede, antes nos lo decías, durante las restricciones y el confinamiento de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo lo viviste tú?
Yo te he de decir que fui una privilegiada, porque yo vivo aquí, o sea, yo tengo una casa de campo aquí en Cataluña, y yo lo pasé ahí muy ricamente con mis animalitos, y vamos, que no tenía nadie en kilómetro a la redonda y que podía pasear tan tranquilamente. El único problema es que yo creo que viví una realidad que no era la realidad que está viviendo el resto de la ciudadanía, de los ciudadanos. Y yo cuando veía las noticias y veía, por ejemplo, Madrid o Barcelona, las calles vacías, bueno, y todas las noticias que van saliendo, la cantidad de fallecimientos que había de gente en los hospitales, como yo eso no lo viví de cerca, me parecía tan distópico y tan lejano que precisamente ese distanciamiento a mí me produjo mucho vértigo y mucho miedo. Y la primera vez que me cogí un AVE, me acuerdo, a Madrid, porque tenía que ir a trabajar, iba sola en el AVE. No, lloré muchísimo. Lloré porque dije que o sea,
es bestia.
Sí, sí, pero ¿qué es esto? Llegué a Madrid y cogí un taxi y las calles vacías. Eso yo no lo había vivido. No lo había vivido. Entonces fue un choque, un shock muy fuerte.
Más allá de la COVID, ¿cómo viviste el parón del sector?
Bueno, pues evidentemente yo tenía miedo, porque es que yo ya estoy acostumbrada a vivir con esa incertidumbre de no saber si vas a trabajar al mes siguiente, si te va a salir una peli, si te va a salir otra serie. Con esa incertidumbre me he acostumbrado a vivir, pero durante el confinamiento era como, ¿qué? O sea, ¿cuándo vamos a volver a trabajar? Porque encima nuestro medio, que son... Es decir, que existe un acercamiento físico, sí, cuando trabaja entre gente, actores, ¿no? Y entonces digo, ¿qué límites pondrán? O sea, más bien, ¿cuándo volveremos a hacer vida normal, ¿no? La profesión, a mí eso me daba un vértigo horroroso.
Y ahora ya ha pasado, se ha iniciado otra vez el sector. ¿Cómo está el sector?
Yo lo estoy viendo muy bien, ¿qué quieres que te diga? Es que gracias, y siempre lo digo, las plataformas nos han ayudado muchísimo. O sea, han generado muchísimos puestos de trabajo, hay muchísima demanda, la gente quiere ver, ¿no? Y entonces hay mucha oferta y es cierto que al final siempre trabajamos los mismos, eso es una cruda realidad, y es así, ¿eh? O sea, ya hay actores que vamos de Netflix a HBO, de HBO a Filmin, de Filmin a Amazon, de Amazon. Y yo me siento una afortunada porque me está sucediendo eso. Pero es que hay trabajo. Existe trabajo. Hay mucho trabajo.
Te entiendo, cuando dices que las plataformas os han ayudado un montón, pero eso también no ha hecho que la gente vaya menos al cine.
Sí. Sí. Es así de triste. Claro. O sea, vamos a ver, aquí para el que sea distribuidor de cine o el que tenga sus cadena de cine, si me oye decir esto me matará, pero es que es la cruda realidad. Las plataformas han hecho que la gente deje de acudir a salas de cine y prefiera ver sus casas las películas en el proyector o en el megatelevisor de su casa. Entonces, ha favorecido a ciertos ciertas personas y ha ido en detrimento de otros profesionales, como pueden ser los distribuidores o los exhibidores de cine. Pero es una realidad contra la cual yo creo que no puedes hacer nada.
Estábamos hablando de Desmadre Incluido, pero es que tienes innumerables estrenos por delante. Noviembre, segunda temporada de Sagrada Familia.
Sí.
¿Qué tal esto?
Ay, tengo muchas ganas también de que se estrene Sagrada Familia. Es que tengo un personaje tan bonito, Blanca. A mí cuando Manolo Caro, el director, para hacerla, y yo me acuerdo que me leí los guiones, yo pensé que iba a hacer otro personaje, pensé que iba a hacer el personaje que luego hizo Alba Flores, y luego le dije, este personaje me lo ofreces a mí, me vea. Yo creo que de los personajes, Blanca, más difíciles que he hecho en mi vida, porque es totalmente contrario a todo lo que yo he hecho hasta la fecha. Y no pensé que no iba a ser capaz de hacerlo, fíjate. Y luego, sin embargo, el resultado, bueno, no he visto todavía la segunda temporada, pero... El proceso de creación del personaje fue muy, muy satisfactorio, sí.
Esto pasará en noviembre, pero es que también estrenas otra película de Paco Arango, Mi Otro John.
Mi Otro John, ahí tengo un papelito chiquitito.
Paco, ¿de qué va Arango. Esto?
Bueno, Mi Otro John, realmente yo salgo muy poco. No sé cuánto puedo desvelar de la película, pero es una mujer que va a fallecer y entonces decide, podemos decir, cómo... su alma, meterla, no, traspasarla al cuerpo de un hombre. Uh-huh. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Y yo no me acuerdo muy bien de qué va mi personaje. Estas cosas que uno hace tiempo.
Es que no paras.
Yo es que a Paco le quiero mucho. Tú sabes que Paco, que es el fundador de la, valga la redundancia, de la Fundación Aladina, prácticamente, bueno, parte un porcentaje del dinero que él recauda con sus películas va a la Fundación Aladina y a ayudar a los niños enfermos de cáncer. Entonces él siempre que me llama, sea para decir una frase, cuatro o un personaje importante, ahí estoy yo.
Esta será la película también de Paco Arango, que también protagoniza y está dentro de la película Macarena Gómez. ¿Me dejas hablar? Claro. Yo cuando hemos dicho en la radio, es que viene Macarena Gómez. ¿Ves todos los de allí?
Ya, están ahí todos como haciendo gestos, sí, riendo.
Todos los de allí me dijeron, claro, es que Joan, le tienes que hablar.
Que la veo, me entran ganas de arrancarle la cabeza y meterla a centrifugar en la lavadora a ver si se le quita esa cara de vieja amargada que tiene y ese pelo que lleva que parece una esponja de lufa. ¿Cuándo fue la última vez que fue a la peluquería?
Oh, Lola, Lola, tu nombre me mola. Pues es muy bonito para una española, Lola. Oh, Lola, Lola, qué a gusto se está aquí de merendola.
Javi, se habrá tropezado. Leo es muy patoso.
Que me han roto la ventanilla del coche y me han robado el navegador. Tu madre lo predijo, tú lo oíste.
Perdona, ¿con quién te crees que estás hablando? Soy Lola Reynolds, estrella de la televisión.
Lola Reynolds, la estrella de televisión. La Lola de tan querida, de la que se avecina. ¿Qué te ha dado este personaje?
Bueno, es que, a ver, Lola, a ver. Aparte de popularidad, es decir, tú si haces cine convencional, es que claro, a mí la gente todavía, ay, Lola, la de la casa vecina.
¿Te molesta?
Digo, no, me gusta que me llamen Macarena.
Vale.
Hace años ya empezaron a decirme, ay, Macarena, la de la que se avecina, y eso me gusta. Cuando me dicen Lola, Lola, no me hace tanta gracia. Digo, tengo nombre, ¿eh? Porque cuando me llaman Macarena con nombre y apellido es porque me valoran como actriz. Claro. Eso es muy diferente a que te llamen por el personaje. Pero vamos, yo le tengo mucho que agradecer a Lola. Aparte eso de darme la popularidad, a mí la que se avecina me ha enseñado muchísimo, porque 15 años no es una serie diaria. Yo a lo mejor ruedo por temporada, pues voy dos o tres veces por semana, pero... me ha enseñado muchísimo
a saber manejar mis emociones, mis estados de ánimo, a pasar rápidamente del enfado a la risa, de la risa a ser una niña mimada, de ser mimosa. Me ha ayudado a manipular mis emociones y a pasar de un registro a otro con muchísima facilidad. Y aparte que grabando La que se avecina, no solo con los actores con los que comparto escenas durante 15 años, sino que han pasado un mogollón de actores por Platón, de cada uno de ellos se aprende algo.
Claro, Lola, ahora nos decías, Lola es un poco una montaña rusa sentimental, ¿no?
Exactamente.
¿Tú tienes un poco de esto o no?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, yo sí. Bueno, yo sí, no. Lola, yo creo que Lola es manipuladora, pero en el aspecto, yo siempre digo que todas las personas actuamos en nuestro día a día. Todo el mundo, tú también. Es decir, no es lo mismo como estoy yo hablando aquí en la radio, delante de ti, no es lo mismo cuando vas a hablar con un abogado, no es lo mismo si vas a pedir un crédito al banco, no es lo mismo si estás hablando con un productor de cine. Entonces, estamos continuamente actuando. Entonces, Lola es una persona que continuamente actúa dependiendo de lo que le interese, del interés que tenga. Y yo creo que Macarena en ese aspecto también. Soy así.
Me decías todos los proyectos en los que estás ahora, pero claro, es que te hemos visto trabajar en series como Cojo Aire, El Comisario, La Vida de Rita y Divinos, Sagrada Familia, 30 Monedas. También te hemos podido ver en películas como Platillos Volantes, El Calentito, La Dama Boa, por la que ganaste el premio Biznaga de Plata, Mejor Actriz de Reparto. También has estado en Sexy Killer, Las Brujas de Zugarramurdi, ya lo iremos bien algún día, algún comunicador. Musarañas, Pieles y El Fotógrafo de Mauthausen. ¿Cuántas horas tiene un día de Macarena Gómez? Porque es que no paras.
No paro. Y si te contara, mira, ahora voy a hacerme las uñas. Luego voy a ir a por ropa para irme a Sitges.
¿Sí?
Claro, me voy a Sitges a estrenar 30 monedas y no tengo ropa.
¿Cómo irás
todavía
a Sitges? ¿Lo tienes pensado o no?
Me van a llevar en coche.
No. ¿Cómo irás?
¿Vestida?
Sí.
Pues con mi queridísima amiga Teresa Helbig, de aquí.
Está.
Ahora voy a ver a Teresita, aquí, la mejor diseñadora del mundo entero. Y yo ya le llamé el otro día y digo, prepárame mucha ropa, Teresa, porque es que... Y luego me voy a Miami a promocionar 30 monedas también, así que tengo... Pero a mí me gusta mucho trabajar. Yo estoy 3 días sin hacer nada y ya me subo por las paredes.
Ahora me decías, te vas a Sitges, a partir de ver un corto que has producido... Podremos ver el estreno de 30 monedas 30. De la segunda temporada. Y te decía cuando entrabas en el estudio,
yo tengo unas ganas locas.
Me estoy comiendo las uñas, porque la primera me encantó, me encantó.
Y a mí me están enviando ahora fotos y pósters, ¿cómo se dice? ¿En movimiento? No, bueno, me están enviando material de 30 monedas y yo no lo puedo creer, qué maravilla. Ha sido un placer, un lujo. Yo amo trabajar con el señor Álex de la Iglesia. Me ha ofrecido de los mejores papeles que he hecho a lo largo de mi carrera. Me lo ha ofrecido él y tengo la suerte, me da tanta libertad para hacer con el personaje lo que quiera. Y a él le gusta que como actriz te impliques mucho, no solo emocionalmente, sino físicamente. Que hay que tirarse por un primer piso, te tiras.
Pues venga.
Bueno, ¿sabes lo que te digo? Bueno, que la gente no piense que es así.
No, pero que
me permite jugar mucho y el personaje de Merche aquí ha hecho un viaje no solo emocional, sino viaje literal. Ha viajado mucho y he tenido el gustazo no solo de trabajar con mi Miguel Ángel, más majo que las pesetas,
¿sí?
Mi Miguel, pero he tenido el lujo de trabajar con una persona a la que adoro profundamente, que es Paul Giamatti. Con el actor Paul Giamatti de Hollywood, que no entendimos muy bien y ha molado.
Con Eduard Fernández también. Con Eduard,
lo que pasa que es que con Eduard no comparto
escenas.
Me da mucha rabia. Que Eduard Fernández, el mejor actor que ha dado este país, vamos, es que es un fuera de serie.
Estas entrevistas siempre las terminamos con una música que os pedimos a los invitados, a las invitadas. ¿Tú has decidido que fuera esta?
Voy a jugar con la suerte, tengo más ganas de verte, por ti seré un kamikaze, no tengo...
Yo tengo más ganas. ganas de verte, Macarena, como en 30 monedas, por ejemplo, como en esta maravillosa película de la que hablábamos hoy, como en todos tus proyectos, pero antes, esta música la has escogido y me parece que forma incluso parte de ti un poco.
Sí, me emociona mucho. Esta canción, realmente la compuso mi marido durante el confinamiento y yo creo que me veía que estaba llorando mucho y muy triste y me la dedicó.
Doncs ara escoltem aquesta cançó. Nosaltres que deixem marxar a Sitges, a Macarena Gómez, que hi serà aquesta tarda l'actriu i productora per presentar aquest curt, per presentar la segona temporada de 30 monedes, però no us oblideu que és als cinemes, amb Desmadre incluïdo. S'estrenarà la segona temporada de Sagrada Família i també estrenarà Mi otro yo amb Paco Arango al capdavant de la direcció. Macarena Gómez, ha sido un placer.
Igualmente.
Que vaya muy bien.
Gracias, chicos.
El diamante huyó y saltó desde el sitio más alto. Lo recibió un mar de flores y llantos. Cogió el tambor y empezó a retumbarlo. Y se partieron los muros del cielo, rompieron sus almas de tanta
suerte. Voy a jugar.
Ràdio Estel. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
València-Barcelona.
Jo me'n vaig al nord. Pamplona, Orense...
Això és superdivertit.
I superfàcil.
T'has adonat que n'hi ha per totes les destinacions?
Esclar, superdestinacions, superviatges...
Superplans, superestalvi...
Superprecio. Ningú dona preus més barats.
Arriba el superprecio de Renfe. Són molt, però molt petits. Entra ara mateix a renfe.com i busca els millors preus, els més increïbles i per totes les destinacions.
Em fa l'efecte que amb Renfe viatjarem.
Molt, moltíssim.
Renfe, el teu tren.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La tele que ens va parir, amb Marc Andreu.
És que ja m'està demanant coses. Un boli, que si no sé boli, què... Espera't, té un boli aquí. Sí. Per tu, per la Júlia també, que ja la tenim aquí.
Hola!
Marc Andreu, què tal?
Doncs molt bé, molt bé. Bueno, gestionant el que us he arribat a faltar.
Què estàs fent ara? Un vídeo en directe?
Vídeo en directe, mireu, aquí
molt
estic.
Bé.
Perquè és un Get Ready With Me, que treuré el TikTok
d'aquí uns dies. Perdona?
Un Get Ready With Me, que treuré d'aquí uns dies a TikTok.
Val.
D'acord, llavors...
Què et vols presentar ja, millor TikToker de l'any?
Bueno, és que un s'ha de buscar la vida, saps què?
Val.
I la vida està a TikTok. És la
sí, eh? La vida està a TikTok, la titular. Guardeu això.
La vida
està
a TikTok. És frase cèlebre. Llavors, molt bé, estic molt bé, molt a gust de tornar a estar aquí.
Molt bé, en cama ja, servible.
Sí, ara em falla una mica la veu avui. Estic una mica així amb una veu... Bueno, cosita.
Que hem forçat una miqueta.
Una miqueta. Una miqueta...
Te puc preguntar?
No, bueno, vinc una mica amb ressaca, eh? Però... Ui, no em surten les paraules. Hem de sobrevalorar...
Que has sortit en feina de la festa.
Sobrevalorar... No, hem de sobrevalorar la ressaca.
Val.
És a dir... Buenas noches, mejores mañanas. Aquesta és la meva frase.
No? Buenas noches, mejores mañanas.
Estic sense parar de dir frases cèlebres. El que passa és que si ja sóc un perill dormint, imagina't si vinc amb ressaca.
Escolta, ens queden 25 minuts, eh?
Ja, és que cada dia em doneu menys.
Menys, eh? 25 minuts a la ràdio.
Aquesta noia anònima que ha vingut ara
aquesta
davant meu.
Aquesta noia anònima.
Que, per cert, és una... La Macarena ha fet moltíssima tele.
Sí.
Va donar molt.
Hem parlat, la Lola.
La Lola a la que s'avecina.
Sí, senyor.
És una grande, a més és que és molt còmica. També ha fet por. Suposo que és pel Festival de Sitges i de més, no?
Ha estrenat una comèdia i ara va al Festival de Sitges a presentar també 30 monedes. Mira, deixa'm dir-te una cosa que no tenia pensat dir-la, però ja que ho treus em fa gràcia.
Sí.
Li estava fent l'entrevista a Macarena Gómez i me'n recordava del seu personatge 30 monedes. M'estava fent por.
Ah, sí?
Amb aquests ulls que té...
Perquè 30 monedes on la podem veure, recorda'm?
HBO.
HBO és de l'Iglesias, oi?
Sí.
Vale.
Sí,
del Pablo. Sí. Del Pablo?
Àlex,
no,
de la Iglesia.
De la Iglesia. I escolta, t'he vist molt còmode, i molt professional avui entrevistant el teu tiet.
Sí, meu tiet, eh?
El teu tiet, i dic, mira
no,
que bé.
No diguis a l'audiència això, que al final
s'ho
creuran.
No ho han dit en cap moment.
No. M'ha dit que el seu pare es deia Joan Trias.
Ah.
I que li feia com...
Clar.
Sí.
Li feia com cosa, no?
Li feia com cosa.
Molt bé, doncs escolta'm, quan vulgueu, jo cada cop em vaig tallant minuts...
Va, tira!
Tiro, qui ho ha dit, això?
Jo.
A tu, vale. Sí. Ara m'ha semblat l'Andreu.
Que t'has de...
S'està gravant.
Sí, és una mica així, eh? És veritat que l'Andreu fa un... Va, tira!
Va, tira!
T'estàs gravant ja o no?
M'estic gravant.
No estan els números en marxa, no t'estàs gravant.
No, espera't.
Ah.
M'havia de pentinar.
3, 2, 1...
Som-hi. Com sempre, ara he decidit jo... Avui no hi ha entrevista, però hi ha una mica d'introducció, vale, sobre la situació d'aquestes setmanes. Fa un mes que no vinc. Vale? Això ha sigut un buit que s'ha escoltat a Estocolm.
Correcte.
Val? I ara, tranquils, torno a ser aquí, torno a ser a la tele que ens va parir, amb Marc Andreu, sintonia que m'heu fet expressament, m'encanta.
Sí.
Però cada dia em retalleu més minuts. Tot sigui dit. Va. Llavors, què passa? Igual com un hospital, la tele que ens va parir sempre disposa d'una àrea dedicada a les cures intensives i pal·liatives. Zona habilitada per a aquells pacients amb pitjors pronòstics, perquè m'entengueu que estan més amb Sant Pere que aquí. Doncs a la tele passa el mateix i ja portem unes setmanes on totes les flors tenen dos destinataris, Vuit TV i Telecinco. Casualment dues cadenes que no comparteixen pressupost, però sí cert model o concepte d'entreteniment. Les dues que van agafar la matèria prima del crit, el salseig barat, l'especulació i el baix to. Això sí, Telecinco amb un pressupost milionari i Vuit TV amb 4 cèntims que va replegar un italià il·luminat que va vindre per aquí, va dir bueno, el Pedro Gioli o com es digui.
S'ha fos ja negre o no?
Doncs encara no.
Encara no.
L'agonia està durant,
està
no? Sí, però la morfina ja està en marxa. Llavors, aquesta última... La que comentàvem, 8 TV, ja es troba a pal·liatius i amb morfina en vena. Està aguantant allí, està sostenint el tena. El pols encara té pols, però...
Li queda pols.
Ai, pobreta.
Poquíssim. Telecinco sembla que podria sortir d'aquesta zona de perill, tot i que ara les seves constants ho superen les dues xifres. Paradoxes de la vida, des de que li ha desaparegut un programa que just es deia Sálvame, ha començat a morir. L'estat de salut, si aquesta la valorem des del punt de vista de les xifres d'audiència, ha caigut d'una forma estrepitosa. Durant l'últim any, passant de tenir una salut de ferro a tenir la salut d'un hàmster de laboratori. Mort anunciada. De 8 TV ja preparen el maquillatge mortuari i de Telecinco, per suposat que no. La cadena farà mans i manegues per salvar una cadena que, com totes, també és altaveu polític, que s'encarregarà de salvar-la al preu que sigui.
Mm-hmm.
De moment, i mentre busquen la cura, la seva posició està per sota de les dues xifres i una dolorosa tercera posició molt lluny d'Antena 3 i per sota de Televisió Espanyola. Jo, pel cas, viuré i vestiré de dol amb la màxima dignitat, mentrestant, tot i que m'he posat de rosa. És una cosa que jo ahir vaig guionitzar i ara no he complert.
No.
Coses de no repassar el guió. Posaré una espelma, no teniu res negre, no. Bueno, aquí havia de sortir vestit de dol, de martirio.
Jo vaig de negre.
Ah, mira, és veritat.
Llavors, jo pel cas viuré i vestiré de dol amb màxima dignitat, posaré una espelma per una recuperació o mort imminent i sobretot diré allò de la tele els hagi perdonat.
Fins aquí, Marc Andreu, gràcies.
Fins aquí.
Vinga, adiós.
No, hi ha moltes més notícies avui,
Sí?
Home, fa un mes que no vinc. Va. I millor si he de xerrar.
Som-hi.
Notícies de la setmana.
Som-hi.
M'he centrat en aquesta setmana, que ja tanquem avui divendres.
Val.
Estic suant, és la ressaca. No és que us faci calor. Potser us està fent calor. Us esteu estalviant amb aire condicionat? Potser sí.
No fa calor. Està l'aire posat.
D'acord. Com deia...
Què?
Segueixo al tanatori. 8TB comença... 8TB comença a dissoldre's, d'acord? El CAC, que és la... No m'ho feu desxifrar ara. D'Audiovisuals de Catalunya, la comissió, la corp... El Consell. Sí. Moltes gràcies, Andreu. La punt informatiu.
Consell Audiovisual.
El Consell Audiovisual de Catalunya ha iniciat els tràmits per dissoldre la cadena. Tot sí. I que el govern està intentant aplaçar aquest negre imminent,
sí.
Jo crec que no arribem al novembre. Seria també bonic que fos el 31 d'octubre, no? I ja anéssim, doncs, Tots Sants i cap amunt.
Per què no? Entre panellet i panellet.
Exacte. Entre Mira. Panellet i panellet, doncs... Bueno, i la gent es pot disfassar de 8TV. Vaig a 8TV, doncs vas de Halloween, no?
Vas de
Muerte Viviente.
Sí, sí, sí.
El 2022 es van declarar ja amb concurs de creditors, ja sí. Som al 2023, o sigui, imagina't. Jo espero que per lo menys hagi cobrat tota la gent que hagi de cobrar allí dins, de tot això. I cal dir, una mica perquè ens entenguem, que això és un múltiplex del TDT, vale? Sí. Que té una cobertura nacional i que l'ocupen 8TV, Verdi Clàssics... FibraCat i Barça TV.
Ah.
Aquests tres últims...
Sí, Barça TV ja...
Ha desaparegut.
Sí, o sigui, Barça TV ja, sí, està, sí. Ja està al carall. Llavors, FibraCat no ho acabo de saber, no m'he documentat. Verdi Clàssic sí.
Sembla que FibraCat encara funciona.
Encara diria. Fa alguna cosa,
sí,
no?
Sí, sí.
La qüestió, que aquests dos últims... Bueno, els... No, perdó. Els dos... No, FibraCat ja està.
Sí? Ja ha tancat també?
Ja té làpida, sí. Els hi ha quedat... Bueno, li han ficat la foto i tal. Llavors, aquests dos últims havien cessat les emissions el passat mes de juny i van trencar el contracte de lloguer que tenien amb l'empresa, amb Pedro Gioli. Per tant, es va quedar sol amb Verdi Clàssics. En fi, el que tancarem és 21 anys d'història, va començar el 2001, sí. La història de 8TV...
La veritat és que concurs de creditors i ningú la vol, eh?
I ningú la vol.
És bèstia,
bueno,
això, eh?
Són senyals dels temps. O sigui, qui vol una tele, diguéssim, els audiovisuals estan en altres plataformes...
Sí, la nova tele és TikTok.
Exacte. La nova tele és TikTok, és el que us deia. Noches moviditas, mañanas bonitas.
Bé,
és una altra frase que us he dit.
Bé,
i, per tant, el share és d'un 0,8, o sigui, és que no arriben ni a l'1, m'entens?
Bèstia.
És molt poc.
Bueno, tampoc ens estranyem. Després parlarem del Super 3, si és el que està fent el Super 3. Però, ja està.
Amb
estan.
El Super 3 no t'hi posis, eh?
No. I no. No m'interessa no, posar-m'hi.
Vale.
Llavors, cuentos chinos.
Què?
3 setmanes...
Sí.
Segueixo amb la mort, eh? També us podeu disfressar de Javier Vázquez o de Cuentos Chinos, perquè ja ha tancat la paradeta, ha baixat la persiana, la barraca, i ja no hi ha ningú. I mira que crec que era una barraca que més o menys podien agafar en forma amb el temps,
però
finalment, doncs, Telecinco no està per sostenir
no
molt
per
temps.
No està per Cuentos Chinos.
No està per Cuentos Chinos, exacte.
Era fàcil, aquesta.
Els han donat com molt poca oportunitat. 3 setmanes no és molt poc.
Jo crec que 3 setmanes és poc.
I més amb l'horari que estaven, que era el més complicat de tot el dia.
Sí, però jo crec que ja no es volia humillar més, Telecinco. O sigui, les xifres eren tan baixes
ja,
que...
No és que...
No podem sostenir-ho, això, amb, a l'altre cantó estan fent el minut d'or, pràcticament cada dia l'Hormiguero, no? Llavors, Jorge Javier va tancar la paradeta, disculpant-se una mica perquè no havia arribat. Ha rebut crítiques al format i demés, però jo crec que amb cert temps hagués trobat el seu lloc. Pensem que, el que us deia, estava competint contra un format fortíssim. Possiblement era David i Goliat. Era la cosa més...
Sí, la més difícil.
Difícil de tombar. I no era fàcil, però també venien amb un presentació estrella. Llavors les expectatives eren tan altes, i després ha sigut el resultat tan baix que...
Però anava una mica perdut el Jorge Javier en el programa, no?
Bueno, no ho sé.
Però tu com a espectador no sabies què estaves mirant?
No, era una mica un còctel
desordenat,
una mica caòtic, però que el Jorge Javier és hàbil per ordenar...
Si un presentador és ràpid, és ell.
Sí,
un presentador ha estat entrenat per ordenar el caos, és ell, em sembla.
Totalment.
Llavors, molt bo, sí.
Però jo crec que no acabava de... I feia patxoca el plató, tenir col·laboradors que eren interessants, sí. Després hi havia coses que flaquejaven. I després dius, ah, bueno, doncs me'n vaig a la competència principal, me'n vaig a l'Omnibus, què fan? Ah, és que l'altre cantó, doncs hi ha un gosset robot que es pixa a les cantonades, o un dron... És que, clar, tampoc semblava que fos difícil competir contra l'Hormiguero. Perquè a vegades tenia convidats, però a vegades tenia... Té gent i gent.
Ja, però és que sempre funciona, l'Hormiguero.
Sí, és així.
Sí, sí, clar, sempre funciona. Llavors, és una plaça fixa i assegurada.
Val.
En tot cas, ho han canviat per fer un resumet de Gran Hermano. Però el trist és que està fent les mateixes xifres o més, llavors, clar.
Gran Hermano, que l'altre dia la Júlia ens deia que hi ha, és menys VIP del que s'esperava.
Sí.
Bueno,
sí.
Però bastant bé, no? Jo crec que...
Sí? No et van trucar, tu, Joan?
No.
Perquè és que pràcticament estan al nivell del...
Però també a vegades passa molt...
Joan Trias, a nivell de famós.
Passa molt en aquests programes que al final els que són més VIP són els que donen menys joc i els que són més anònims són els que donen més joc.
Correcte.
Jo crec que està passant...
Més la fama, no? Van a buscar el seu lloc i saben que aquella oportunitat només la tindran un
cop. I s'ho curren, per lo menys.
Exacte. I els altres, a vegades, no... Però sí, de VIP, em té poquet. Seguim.
Anem a audiències?
Anem a recollir les audiències del setembre. Bastant en la línia. Penseu que el setembre s'obre temporada a la tele, per tant, és clau. És el mes en què, diguéssim, hi ha totes les mirades fixades allí i les apostes més grosses. Després vindrà el Nadal, però el setembre és especialment important. És l'inici de curs com a l'escola. Trobem una Antena 3 imbatible amb un 13% de share i 23 mesos consecutius estan a la primera posició. Les tornes s'han canviat i sembla que ja portem 2 anys amb aquests... Aviat farà 2 anys. I puja 1,1 respecte a l'agost.
Val.
Tampoc és cap mèrit. L'agost és el més abandonat. Per tant, que
ja
pugis
és el, normal,
és el que has de fer. Val. El problema és que baixis. La U també fa un... Per almenys està per sobre del dígit, i arriba als 10,5, i també suposa el millor setembre des del 2017. Telecinco no arriba als 2 dígits, o sigui, està sent bastant lamentable.
Un drama.
Tot plegat. I fa 2 anys estava liderant, i és molt poc. Al final, vull dir, és que en poc temps ha sigut una debacle. En aquest cas, doncs, fa la seva pitjor xifra de la història en un inici de temporada i tenia grans apostes, o sigui, ha tirat totes les cartes que tenia les ha tirat sobre la taula i no han funcionat.
Ni una.
Ni la tarda amb l'Anna Rosa està funcionant. El tarde arr no està funcionant. És veritat que ara em venia Solomillo.
La Sonsoles.
La Sonsoles, imagina.
Sonsoles.
Ara va dir-te el Solomillo. La hora del Solomillo. Ai, espera, que em venen molt.
Porteu-li mocadors.
La Sonsoles està fent una estratègia que perdi més la cadena, que és no fer anuncis, pràcticament. La tenen allí fent una marató.
Això és una mica trampa.
Completament. Però, clar, saben que l'han de fiançar amb aquesta senyora perquè a l'altre cantó hi ha la reina dels matins. I et pot venir la tarda i superar-te. En tot cas, no, de moment no s'està quedant amb la corona de la reina les reines de la tarda, però podria ser que en poc temps, perquè Antena 3 no pot sostenir tant temps, està sense publicitat a les tardes. És així, vull dir, algú ha de pagar.
Totalment.
Però també Cuentos Chimeros amb Jorge Javier, els nous matins fluixegen...
Mira, Núria Ros.
Moltes gràcies, Ai. Que m'han portat...
Núria,
no sé si em volia tapar la boca o fer-me...
Sí, home, sí. Ara vens?
Val. Un mocador, gràcies. La Sexta també creix, la Sexta, un 0,6 i arriba al 6,4. Mira, tot 6, no? Està molt bé, és molt coherent. Clar. Ara me'n vaig a mocar, estimada audiència. Gràcies.
Ja?
M'he notat en una roda de premsa. I ara... I anem a Catalunya, si us plau.
Va.
Com sempre, són poc originals. TV3 creix 2,2 punts i una dècima respecte a l'agost, fins a un 13,9. Ojito.
Dir 2,1 era molt difícil.
Sí. Bueno, escolta'm, ja us he dit en quines condicions estic venint avui.
És veritat.
Llavors, Antena 3, 9,7.
Sí.
Vos que després us explicaré perquè estic així, quan hagués pogut vindre.
Sisplau.
Fresc com una rosa. Antena 3, 9,7, creix 1,2.
Sí.
I la U, pues, bueno, que estan tots per sota el dígit, les espanyoles, d'acord? I Antena 3 està allí marcant múscul, vull dir, està en su mejor momento, està competint a CrossFit.
Val.
O sigui, ha estat duríssim, fortíssim, musculadíssim. I la resta, pues, són uns nyicris que volten per allí. Llavors, hem de celebrar una cosa que després també posaré... Ho celebro tant que ho poso aquí i després també ho poso al semàfor, que és que el Super 3 fa la millor xifra des del 2012. Ojut.
Bona aquesta,
Això és 11 anys.
El canal 3.
SX3, d'acord? Que no llegiu altres coses en aquest SX3, d'acord? No,
és més infantil. Ja van dir que no.
Tot i així ha fet un 0,7. O sigui, imagineu si era fàcil fer millors xifres des de fa 10 anys, un 0,7. Però entre l'edat que interessa, evidentment, doncs, les nostres padrines no estan mirant l'SX3.
No.
O sí, no ho sabem, perquè a vegades potser el millor contingut està allí, perquè la resta deixa molt que desitjar. I entre 4 i 12 anys creix fins a un 9,7. Per tant, estem en el camí. Estem en el camí.
Anem bé,
i a més TV3 està fent una... La Corpo està fent una aposta importantíssima. A tot això, ni que TV3 superi, vale, segueix sostenint-se en tres potes essencials, que és cuines, que és el Telenotícies i que és el temps. Això li fa portar a aquesta mitja.
Sí?
Però si fas una anàlisi i dissecciones més exactament aquests 13,9, no estan per posar cap a la nevera.
Val.
Les tardes les han reestructurat i per primer cop, com si fos ahir, la telenovela està per sota dels dos dígits.
No.
O sigui, en qüestió d'una temporada ha baixat un munt perquè han decidit allargar el paradís de les senyores.
És allò...
Sí, doncs és que està portant unes setmanes que està fluixejant moltíssim i creiem que és per un tema de franja horària, perquè han allargat el Paradís de les Senyores, aquest italià, que té un doblatge més fantàstic.
Creiem és tu i tot el teu equip, eh? D'anàlisi...
És un estudi social, que estic fent jo amb el meu equip. És una oficina que tenim a Glòries i estem tot el dia amb dades. Llavors, ens arriben allí en primícia i jo vinc aquí a donar-vos-les.
Ah, sí.
Menys mal.
Som-hi.
Llavors... Temporada 2 de La Puntual.
Sí.
També ha sigut una punxada important respecte a fa un any. O sigui, està fent pràcticament la meitat... Bueno, a veure, i surto jo aquest any.
La Puntual...
I surto jo. Ja està. Com no havia de fer la meitat, com a mínim, encara gràcies que està fent molt. No. Fora bromes, està punxant i és un gran programa.
Sí.
Però, bueno, espero que no se l'emportin cap al late night, perquè això ja seria la... El senyal més negatiu per l'Àngel i companyia.
Escolta, que jo és que miro la tele poquet.
Sí, se't nota.
Vinga, a destrossar-te la secció. Allò de la Buenafuente ha començat o no?
No, encara no. Ja han deixat de repetir aquell anunci de enviar coses. Jo no sé si és que estan preocupats. Jo sé que aviat s'emetrà el Love Cost, de la Núria Marín... A veure si la convideu un dia, la Núria Marín.
Vinga.
O la podríem trucar, també.
Convida-la tu, que vingui a la teva secció. Que per això,
a més, el David ha treballat amb ella, que per això em paguen.
Ara.
La qüestió, la trapa amb si pots, el cap de setmana funciona molt, però en tres setmanes... Quiero no puedo, tot i que ara li canvien el plató.
Val.
Però no el presentador, potser.
Ai.
Bueno, en fi, llavors...
És
que no m'agrada a mi el Flavià, aquell.
Llucià Ferrer.
El Llucià
Ferrer,
això.
Si no t'importa.
El Solomillo. El Flavià, no.
Soc jo, que es nota que no miro de tele. Vinga, va.
Sí. Llavors, La Puntual, punxa... Cal dir que això no és una cançó que l'últim cop que vaig venir just l'estrenaven i va tindre molt bones xifres.
Sí.
Està fent més que La Puntual. Mm. És un producte similar, però és molt inestable. Ha passat de 17 i va fer un 13, en fi.
Val.
També depèn de la competència. I cal dir que Generació Porno, que era una de les grans apostes amb la Laura Rossell, i que és una sèrie de 3 capítols, crec, doncs...
Ha punxat fort, jo he sentit fortes crítiques.
Ha punxat fort, sí.
L'he de veure perquè tenia ganes.
És impactant, però és un tema que incomoda. Llavors,
que ha d'incomodar.
Ha d'incomodar. Llavors, a vegades les coses que incomoden no tenen l'audiència en l'hora que tu vols. Potser es miren de posteriori, s'hauria de mirar l'audiència en diferit o de digital.
Tres a la carta, digues.
Exacte, perquè aquesta m'imagino els pares a casa mirant-ho i potser, precisament, el que busque, doncs no acaba de...
Val.
D'acord, llavors, ja està. Les audiències.
Val.
Ah, bueno, que ja tenim data del nou OT amb Xenoa de presentadora, que també la podries convidar.
Sí, per què no?
A la Xenoa.
Mira, diu l'Andreu que està convidada ja.
Sí?
Ah, ja està convidada?
Sí.
Ah, sí que t'ho vaig dir un dia i ho vam gestionar.
Confirmada no, però convidada sí.
D'acord, doncs tornem la Xenoa.
Si ens estàs escoltant, que sabem que escoltes la caravana de Ràdio Estel.
I tot, completament.
Estàs convidada en aquest programa, que ho sàpigues.
Doncs res, només vull dir que és curiós que un programa que té molts anys...
Sí.
20... A veure, ajudeu-me amb els càlculs.
No,
22 anys.
Em fa por a mi pensar això.
22 anys. Ah, ja.
Uau.
Ja,
sí, 20.
No. Però llavors això ho miràvem els joves de llavors. Tu ja no eres jove el 2001. No, fa 23 anys. Bueno, deixa'm aquest.
Queda públic, José?
Queda?
No, queda públic.
No et queda públic. Ai, em volies portar públic, eh?
Sí.
Bueno, la qüestió, que és curiós que un format que neix el 2001 acabi tenint acollida i una plataforma com Prime doncs confia en ella, no? Em sembla que és, si més no, d'estudi.
Sí.
Això és que hi ha allí alguna cosa amb molt potencial.
Tu, Xenoa, com a presentadora, com la veus?
Jo crec que no. A mi no
m'acaba. Tu creus que no, eh?
Jo crec que hi havia moltes més altres opcions. Xenoa, a més, forma part de la nostra... És a dir, jo crec que aquí hem fet un equilibri entre buscar el públic que vam viure a l'OT del 2001, exacte, el boom, però jo tampoc miraré ara OT perquè hi hagi la Xenoa presentant, no. Ho m'entens? Vull dir...
Al final, llavors, no l'ubiques com a presentador.
No l'ubiques. Llavors, és una gran bona secundària, tot i que a mi com a jurat de tocar a més sona tampoc m'entusiasme, però jo crec que, no ho sé, segur que s'ha preparat i ho farà molt bé, sí. Però... No sé.
I encara et faré una altra pregunta, perquè ara, no sé si ho saps, segur que sí, perquè ens escoltes cada dia, que tenim nova seccionista en aquest programa, sí. Que es diu Clara Luna, i que és coach també d'Eufòria. S'està per estrenar la tercera temporada ja d'Eufòria, no?
Sí,
tercera,
estan, ja, estan preparant. Val, d'estrenar-ho que no han fet ni càstings, però sí, sí.
Estan en ello, estan en ello.
Sí,
en
de
ello.
Fet, a veure si em donem feina.
Per dir-ho. Exacte. Això... Pot arribar a ser competència a Catalunya, Eufòria, d'un fenomen com Operación Triunfo?
No sé. Faran esbarlegar els dilluns per YouTube, per totes les xarxes socials. No ho sé, jo crec que Catalunya... Sí, per què no?
Que ha triomfat bastant, Eufòria.
Sí, moltíssim.
Déu-n'hi-do.
Sí, no, no, moltíssim, moltíssim. I inclús la segona temporada ha fet xifres molt bones. No ho sé. Podria ser. Ara Catalunya ja és territori, Eufòria. Llavors les comparacions hi seran.
Sí.
I a la generació que vam viure... També. Les denúncies també. La generació que vam viure a l'OT primer ho compararem amb allò, tot que ja ho hem comparat molts cops, perquè s'ha fet a Telecinco molts anys, sí. I diguéssim, ja s'ha anat renovant. I els aquí, els nois joves, doncs ho compararan amb Eufòria. I llavors serà graciós perquè els d'Eufòria, que només han vist Eufòria, diran, ai...
Ens estan copiant.
Estan copiant Eufòria.
Bona aquesta, bona aquesta.
Però no.
No, no.
Què, semàfor? En 3 minuts el
uau,
pots fer?
Uau, tinc... Bueno, i me'n sobren 3, me'n 2 i mig. Verd, doncs torno amb això, amb l'escrescuda de l'SX3 i l'anunci de nous formats, o sigui, sembla que per fi el 3CAT m'està... S'ho està prenent en sèrio.
Les piles,
és molt important. Portem una dècada, pràcticament, el que dèiem amb les xifres d'abans, amb un buit de contingut molt important, i es nota, i ens agradi o no, és molt important fer contingut audiovisual a les plataformes que siguin, però també a la televisió, en català. I aquí hi ha hagut Orfe durant 10 anys, una generació important que casualment també està demostrant els nivells de comprensió i d'ús del català a les escoles. No és que ningú... Ara estem allà a les oficines de Glòries mirant a veure si hi ha una relació entre la falta de Super 3 a les cadenes o de contingut amb com està el català.
Una cosa, però jo crec que sí,
Jo crec que sí que hi pot ser.
Si jo de petita veia els dibuixos en català i ara ningú els veu en català.
Clar.
Jo estic totalment d'acord.
Però tampoc la gent està a la tele, llavors...
Sí.
Les plataformes és bàsicament en castellà, per llavors... Això. És una cosa, és un equilibri entre els dos. De fet, TV3 recentment ha estrenat, bueno, recentment no, ja porta uns mesos, en marxa un canal digital que no es diu TV3, que es diu Som Eva, i des d'allà...
No, TV3 aquest... no es dirà TV3.
Ah, no?
TV3 ja és 3CAT.
Ja és... Serà 3CAT.
Serà 3CAT, no sé en quin moment. Sí, tot i que a SX3 segueixen dient Super 3. El que passa és que s'escriu com a SX3, sí.
Quin merder.
I l'any que ve es dirà, seguirà dient Super 3, perquè ho sé de gent que ha estat rodant unes coses per l'any que ve,
sí?
I els hi fan dir Super 3. No, encara no es poden dir. Però els hi fan dir Super 3 encara en pantalla. Es pot dir que hi haurà un concurs sobre el català. El Super 3 de l'any que ve. Una de les apostes grans...
Amb un presentador amb barba?
Ep.
No.
Val.
No precisament amb barba. No precisament amb barba.
Amb un presentador sense barba?
Sense. Sense barba.
Ah?
I una presentadora també sense barba. sí. Llavors, coses com el Cute de Lil Dami, que està a punt d'estrenar-se, el Manduka Family, que l'han renovat així amb els avis,
sí.
L'Epic Nail, que ja s'ha dit que el presentarà la Sofia, el Get Good, que va sobre videojocs... O sigui, jo crec que TV3 està en el camí. O sigui, TV3
Val.
Ha posat el foc on l'ha de posar, per fi,
bé,
i crec
bé.
Que està avançant tranquil·lament a Televisió Espanyola i a moltes altres cadenes, no?
Per cert, deixa'm explicar això, que es dirà 3CAT perquè el que es pretén és unificar TV3 amb Catalunya Ràdio, eh? Catalunya Ràdio
exacte.
Tampoc es dirà Catalunya Ràdio.
No sé, vull
tot
dir,
serà 3CAT.
Em costa una mica el motiu, però, en fi, la qüestió, per exemple, el canal Digital d'Eva, l'altre dia van fer la primera estrena d'un programa nativament, es diria? O sigui, que és completament digital.
Val.
És un programa nadiu digital. O sigui, és de Twitch i és un format, un dating, amb influencers pel mig en català que busquen parella.
Et queden el taronja i el vermell.
Ostres, com passa aquest rellotge, és que minut... em boicotegeu. Va. A veure, Àmbar, generació porno.
Vale, ja ho hem dit, anem al vermell.
Ho hem dit, ja aquí, coseta. No, és que si no seguiré, ocuparé el del cor.
Va, que ens queda boicot. Mig minut.
Bueno, va, et deixo.
Em deixaràs
no
el del cor.
No li diguis això, Joan, no li diguis.
5
no,
minuts, sí, 5 minuts.
Hi ha coses del cor, també, aquí. Va. Necessari que pot ser excessivament apocalíptic i tremendista, crec, el generació porno. Crec que està en aquesta línia de violins, música, tensió, en què viu TV3 molts cops, en què ens intenta enxuflatar l'emoció, quan a vegades pues, el propi contingut no hi és. És un pèl negativista i paternalista per mi, però...
Marmell.
És important que incomodi. La tele ha d'incomodar i s'ha de veure incomodant per crear preguntes.
Com tu,
per...
que incomodes.
Exacte.
No
llavors, el vermell, la nova estratègia digital de TV3,
ara.
També. Per què? Perquè ha intentat centralitzar-ho tot.
No o sigui, havies posat carregat. La verda.
No, l'estratègia digital en xarxes socials.
Ah, val.
El que està fent a Instagram, Twitter
val.
I demés. Ha centralitzat, s'ha carregat tots els canals que tenen individuals per programa
sí?
I ho ha centralitzat tot a tv3.cat, tv3cat o com es digui en Instagram.
Val.
Llavors,
un gran
només,
error.
Un gran error per mi, o sigui, només 100%. Hi podrem segmentar... Jo perquè utilitzo paraules que no sé dir. És a dir, podrem
mira,
segmentar
escolta,
programes a través del hashtag. Recentralitzar...
Anem als serveis informatius.